L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Divendres 16 d'abril, nombroses activitats culturals donaran cos a l'informatiu d'avui, propostes de cap de setmana d'arreu del territori ebrenc, que estaran acompanyades també d'informació municipal, balanços econòmics, projectes culturals i la protesta dels treballadors interins de l'Hospital de Tortosa. Benvinguts, ara i aquí comença l'informatiu de Mute. Treballadors interins es tanquen a l'Hospital de Tortosa en protesta per la nova borsa de treball de l'ICS. Un grup d'entre 70 i 80 treballadors convocats pels sindicats CATAC iniciaven ahir dijous a la matinada una tancada de 24 hores a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per protestar en contra de les condicions de la nova borsa de treball per als interins de l'Institut Català de la Salut. Segons denuncien, el nou sistema de puntuació que s'ha començat a aplicar en primer lloc a les Terres de l'Ebre pot deixar sense feina molts interins que treballaven des de feia anys al centre perquè prioritza l'avaluació no subjectiva dels supervisors per sobre de l'experiència i la formació. La delegada del sindicat CATAC a les Terres de l'Ebre, Cinta Sarroca, explica que a partir d'aquest mes treballadors interins de l'hospital podrien perdre la seva feina. L'escoltem.
A partir d'aquest mes pues, ja s'hauran acabat els contractes interins de la gent gran d'aquí i ja s'hauran de donar pues, a altra gent. I durant aquest mes pues, volem fer la màxima depressió per a que d'una vegada se pacte una bossa justa.
Sarroca reclamava també la retirada de l'avaluació dels supervisors de la nota de tall i proposa que prevalguin l'experiència i els mèrits.
El primer punt, avaluacions fora, perquè considerem que no tenen una parrilla adequada, que tota avaluació és subjectiva i que no té que tindre el pes que se li ha donat. Avaluacions fora, primer que res. Després també demanem que l'oposició no compte tant, que en un dia no te jugues el treball de 4 anys. Contem que si s'ha de comptar alguna cosa, la nota d'examen. La nota d'examen no vol dir la nota de tall, vol dir la nota que el treballador ha tret a l'examen. I que prime més l'experiència, o sigui, el temps treballat i la formació que el treballador tingui.
De fet, la tancada d'ahir dijous és la primera d'una sèrie de mesures de protesta que el CATAC impulsa per forçar una sortida negociada amb l'ICS. Si les negociacions no avancen, la tancada d'ahir dijous es podria repetir el dia 22 i com a últim recurs es convocaria una vaga el pròxim dia 28 d'abril. Malgrat tot, Sarroca puntualitzava que es tracta d'un conflicte amb l'ICS i no amb la direcció de l'hospital. L'última junta de govern local celebrada a l'Ajuntament d'Alcanar va acordar la concessió de la llicència de construcció del futur casal de la gent gran d'aquest municipi, una obra que comptarà amb una inversió de més de 2 milions d'euros que seran íntegrament subvencionats pel Departament de Governació de la Generalitat. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui dels equipaments municipals, o en este cas d'un projecte de futur, com és el casal de la gent gran d'Alcanar. Un equipament molt desitjat i que poquet a poquet continua cremant etapes, continua avançant. I és que el passat dimarts, en dia 13 d'abril, en la Junta de Govern local celebrada al nostre Ajuntament, es va acordar la concessió de la llicència de construcció d'aquest casal de la gent gran d'Alcanar. Una concessió, un acord del qual en parlava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme, el nostre ajuntament, Manel Martí. L'escoltem.
Bueno, volia anunciar que l'Ajuntament, en la passada Junta de Govern local, feta el passat dimarts, va concedir la llicència de construcció del casal de la gent gran d'Alcanar. És aquesta una obra, un projecte, no?, del que és promotor el Departament de Governació i Administracions Públiques i que el pretén és construir aquí a Alcanar doncs un casal per a la gent gran, perquè tota la gent gran jubilada i també tota aquesta gent pugui tindre un lloc doncs, per a fer les seves activitats. És un projecte que està valorat en 2.150.000 150.000 euros i que paga íntegrament la Generalitat. A més, és un projecte que està fet per uns arquitectes d'aquí del territori i que el mateix conseller Ausàs, el conseller de Governació, doncs, fa uns mesos presentava aquí al Canà i aquest, procés, aquest projecte anava fent el seu camí. En un moment donat, el Departament de Governació ens ha demanat ja la llicència. L'Ajuntament, després d'estudiar el projecte i de fer algunes consideracions, finalment ha donat aquesta llicència i amb això doncs, la Generalitat properament ja podrà licitar aquesta obra i quan estigui ja licitada començar sense cap entrebanc la construcció d'aquest edifici, no? Que com us dic és una inversió de 2.150.000 euros que paga íntegrament la Generalitat i que pensem que en un termini aproximadament d'un any, any i mig pot estar edificat i pot ser una realitat i podrà millorar la qualitat de vida d'Alcanà i fer també d'Alcanà una ciutat més atractiva per viure.
Tal com el regidor explicava, aquest futur casal de la gent gran serà un equipament més que s'afegiran també a la llista de projectes importants que són ja una realitat, com la Biblioteca Trinitari Fabregat, o que estan en procés de construcció, com la futura piscina coberta d'Alcanà. Equipaments que a poc a poc fan que Alcanà vagi passant d'un poble gran a una petita ciutat, millorant així la qualitat de vida de tots els que hi viuen.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguim passant comptes amb les notícies d'actualitat i des de l'Ametlla de Mar, balanç econòmic positiu de l'Ajuntament d'aquesta localitat marinera. De la liquidació de l'exercici del 2009 es desprèn un rati d'endeutament del 52,92%, molt lluny del que estableix la normativa com a màxim, el 110%. Segons l'Ajuntament, aquests resultats demostren el bon estat de salut dels comptes del consistori Calero, del que ens en parla en la següent crònica, Francesc Callau.
Dels principals indicadors del balanç de l'exercici econòmic del 2009 de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es desprenen bones notícies. El romanent de tresoreria de l'exercici és de més de 4,5 milions d'euros. El resultat pressupostari, és a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses totals, és de més de 360.000 euros. Per tant, s'ha ingressat més del que s'ha gastat. Pel que fa al rati d'endeutament, és del 52,92%, molt lluny del 110% que estableix com a màxim la normativa d'hisendes locals. Aquest nivell d'endeutament baix permet que l'Ajuntament pugui invertir en millores al municipi. El rati d'estalvi net del 2009 se situa en un 5,05% respecte als ingressos corrents liquidats. Aquest rati d'estalvi net alerta sobre la despesa i l'ingrés ordinari. I és que la crisi econòmica, i en especial del sector de la construcció, ha afectat els ingressos en concepte d'ICIO i de llicències d'obres. De fet, del 2009 al 2008 han disminuït en uns 800.000 euros. Precisament per tal de fer front a la crisi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va posar en marxa un pla econòmic de xoc que ha donat bons resultats, tal com ho reflecteixen els comptes del consistori. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Els indicadors econòmics, novament, molt bons, que s'està demostrant, segons informe d'intervenció municipal, que aquells, diríem, tres indicadors que hi ha, que són el romanent de tresoreria és positiu, evidentment, l'estalvi net, més que mai enguany s'ha generat aquest 5% d'estalvi, això també és un indicador molt positiu, i el rati d'endeutament doncs està al voltant del 52%, molt lluny d'aquell 110 que diuen les hisendes locals, el reglament, i per tant aquell pla de xoc que vam marcar ara fa dos anys ens ha demostrat que estem en molt bona direcció i que el rumb que vam traçar és absolutament satisfactori. Resumint, els indicadors econòmics de l'Ajuntament són ara més que mai molt bons.
Per tant, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha fet una valoració positiva de l'exercici, tot i la crisi econòmica, i s'ha apostat aquest 2010 per continuar invertint en millores pel municipi i en la creació d'ocupació.
El El govern espanyol ha sol·licitat 118 milions d'euros dels fons de cohesió per la neteja del pantà de Flix. El govern espanyol sol·licitava aquests 118 milions del fons de cohesió de la Unió Europea per financiar les actuacions de neteja del pantà de Flix. La demanda es produïa després d'una pregunta parlamentària de l'eurodiputat d'Esquerra, Oriol Junqueras, que el passat mes de febrer ja va advertir que el govern espanyol portava un retard molt important en l'execució de les obres de descontaminació, fet que posava en perill els ajuts comunitaris. És sorprenent que haguem d'anar constantment darrere el govern espanyol perquè faci la seva feina a Catalunya, indicava Junqueras, tot recordant que és ara el govern espanyol qui ha de pressionar la Comissió Europea per aconseguir els diners.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra denoten una estabilització amb tendència a la baixa de la delinqüència a les Terres de l'Ebre. Els fets delictius estan començant a davallar a les Terres de l'Ebre. Aquesta és, si més no, la percepció que té l'intendent de la regió de les Terres de l'Ebre, Xavier Monclús. Monclús, que va prendre possessió del càrrec a principis d'any, assegurava que la delinqüència s'ha estabilitzat al territori amb, fins i tot, una lleugera davallada.
En l'àmbit de col·lenciant podríem dir que estem en un procés d'estabilització, en una lleugera tendència a la baixa en tot tipus de delictes. I avui, com sabeu, és el dia de les esquadres, el nostre dia en què se celebren, és el nostre dia, i se feliciten a tots els agents que han tingut una actuació meritòria durant el transcurs d'aquest any.
Tal com explicava Monclús, aquestes valoracions es realitzaven en la celebració del Dia de les Esquadres. En la cerimònia es reconeixia i felicitava 54 agents del cos dels Mossos d'Esquadra, 10 agents d'altres cossos de seguretat i a 3 particulars, entre ells Joel Durà, coneixedor del massís dels ports i que va col·laborar amb els Mossos d'Esquadra en la recerca d'una persona. En el Dia de les Esquadres també hi va participar la directora dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre, Pilar Andreu, el regidor de Seguretat i Festes de l'Ajuntament de Tortosa, Jordi Folquer, i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, entre d'altres autoritats i representants d'altres cossos de forces de seguretat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diada de Sant Jordi amb Joan Rovira. El dia 23 d'abril del 2010 al Casal de Joves de l'Aldea. I a les 10 de la nit l'Aldea us presenta el concert més esperant de Joan Rovira, cantant acústic. No us ho pergueu, el dia 23 d'abril celebrem el dia de Sant Jordi amb el concert de Joan Rovira al Casal de Joves de l'Aldea a les 10 de la nit. Amb la col·laboració de Casal de Joves de l'Aldea, Associació de Joves de l'Aldea, Antena Aldea, Ajuntament de l'Aldea i la Regidoria de Cultura, Festes i Ciutadania.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix Pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
Et convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No te ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
Dissabte, 17 d'abril, i dins la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, tindrem la segona trobada gegantera de l'aldea, amb les següents colles invitades, amb Tortosa, La Ràpita, Alcanar, Camarles i Ulldecona, que acompanyaran el nostre gegant Josep Ramon. Dissabte 17 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, amb la plantada de gegants a la plaça de l'Ajuntament, i a partir de les 6 de la tarda amb la Cercavila. Segona trobada gegantera de l'aldea, a partir de les 6 de la tarda amb la Cercavila més esperada. Dolçainers, gralles, gegants i molta festa. T'esperem dissabte 17 d'abril. Segona trobada gegantera de l'aldea.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Com totes les setmanes, en divendres l'informatiu s'omple d'un degoteig de notícies culturals i activitats de cap de setmana. Avui les comencem a Deltebre, perquè en motiu de la Diada de Sant Jordi, aquest proper cap de setmana s'enceten les activitats fins al dia 29 d'abril. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Les àrees de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Deltebre, en col·laboració amb entitats i associacions del municipi, han programat enguany una dotzena d'activitats al voltant de la Diada de Sant Jordi. Les activitats, que comencen demà dissabte i s'allargaran fins al 29 d'abril, inclouen diferents disciplines artístiques, com una mostra d'art al carrer, el tradicional concert de primavera de l'Espiga d'Or demà dissabte a les 8:30 a la sala d'actes de Rosaires, així com un taller de teatre tot aquest cap de setmana. La propera setmana hi haurà presentacions de llibres, tallers... Elena Fabra, tècnica de Cultura de Deltebre.
S'han programat activitats al llarg de 2 setmanes i de diferents tipus. Hi ha des de mostres de pintura, el concert tradicional ja de l'Espiga d'Or, de primavera, hi ha activitats adreçades als més menuts, a la gent jove, hi ha també altre tipus de concerts musicals, és a dir, és una sèrie de programa que engloba diferents disciplines artístiques, diferents activitats i també per a diferents edats. Destacaríem, com sempre, a la Vespa de Sant Jordi la presentació de 2 llibres al municipi i també voldríem destacar la segona col·lecció, la presentació de la segona col·lecció d'entrevistes del Centre d'Estudis Tirant lo Rall, que va ser una iniciativa que ve des de l'any passat, i també acabarem aquest programa d'activitats en el lliurament del 8è Premi Ramon Calvo, que l'organitza l'IES del Tebre.
Alba Pérez Montañés, de Sant Carles de la Ràpita, ha estat la guanyadora del Premi de Postals per Sant Jordi, una rosa, un llibre i una postal, i la seva ha estat la imatge escollida per representar la programació d'activitats de Sant Jordi 2010 a Deltebre.
De Deltebre a Amposta, perquè Manel Ramon també ens parla de la intensa activitat cultural durant aquest cap de setmana, on destaca la celebració del Dia Internacional de la Dansa, a més de teatre, conferències, documentals i d'altres activitats de les que ens en parla a continuació.
Doncs sí, efectivament, avui des d'Amposta Ràdio, volem destacar l'activitat cultural que té lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Així, l'activitat que ha començat ja dimecres i dijous continuarà aquest divendres amb la presentació de la darrera novel·la de Francesca Alier, Mans de Fang, una presentació que estirà a càrrec de Maria Josep Margalef. Serà a les 8 a la sala d'adults de la biblioteca. Avui també, a les 9:30 de la nit i amb entrada lliure al casal, es podrà seguir la projecció del documental Checkpoint Rock de Javier Corcuera i Fermín Muguruza dins del cicle de mirades sobre el segle XX que organitza l'Associació Sociocultural Tarambana. Cal destacar, però, una activitat que tindrà lloc diumenge a les 12 a l'Auditori de la Unió Filarmònica, on es faran diferents representacions per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, tal com explicava la responsable de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta i tècnica d'aquest departament, Maite Subirats. Ho escoltem.
Bueno, pues este diumenge, dia 18, fem a l'Auditori de la Fila l'activitat que es diu Aprenent a moure's. Això es fa en motiu del Dia Internacional de la Dansa, que venim fent fa 3 anys, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, perquè pensem que era una disciplina artística de la qual pues, mancava, sobretot aquí en Posta, fer activitats de difusió. ¿Vale? Llavors, en col·laboració amb l'Escola de Dansa Maria Lozano, vam concebir el que era una activitat que ensenyés a la gent, al públic en general, una mostra del treball diari que es fa a les escoles de dansa. I en aquest cas, com vos dia, el diumenge a les 12 és molt bona oportunitat per veure-ho, perquè allí s'ensenyaran, a través de la mostra que faran els alumnes de la seva escola, les diferents disciplines de dansa. Per exemple, els més menuts de 3 a 6 anys faran dansa creativa i preballet, els nens d'edat ja entre 7 i 9 anys faran la iniciació a la dansa clàssica i a partir dels 10 anys hi ha el que és la dansa clàssica de primer de grau mitjà.
D'altra banda, també els més grans faran demostracions de hip-hop. L'activitat cultural del cap de setmana acabarà diumenge amb teatre infantil a les 12 del migdia amb les aventures del baró de Munchausen. A càrrec de la companyia La Baldufa serà el Teatre Auditori de la Lira Ampostina i la música clourà a la tarda aquest cap de setmana replet d'activitats culturals amb un concert de la banda juvenil de l'Ametlla del Vallès i la banda juvenil de la Unió Filarmònica d'Amposta serà a les 5 a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.
Jesús acollirà aquest proper cap de setmana la quarta fira literària Joan Cid i Mulet, on es vol mostrar el millor dels escriptors i de la cultura literària ebrenca. Entre els nombrosos actes que hi ha previst portar-se a terme, les macropresentacions literàries són uns dels més destacats, creen molta expectació i aquest any, degut al nombrós grup d'escriptors que hi participaran, es farà durant tot el dia. Així ho explicava Pere Lesemute, la regidora de Cultura, Dolors Queralt.
Hem passat a fer-ho de més al matí, passa que aquest any hem vist que no podia ser, no donàvem abast, i a les 12:15 del matí, el diumenge aquí a la plaça del Pati de la Immaculada i també a la Pèrgola, que és una mica l'emplaçament de la fira, per a la gent que no ho sap, que és tan bon punt arribes a Jesús, al costat del canal, de l'edifici de la Immaculada, bueno, aquí és on està situada la fira, no? Pues pel matí a les 12:15 hi ha les primeres presentacions, i per la tarda, a les 5:30, està el segon torn. Pensa que diumenge, que és el dia que són les presentacions, doncs, més de 30 escriptors i escriptores presentaran la seva obra. I dins de la comissió també hi ha molta gent de... Bueno, tots els que estem són gent d'aquí, dels nostres terres, no específicament de Jesús, tot i que sí que vinculats a l'on de les lletres, doncs hi ha escriptors, hi ha periodistes, hi ha professors d'institut, també d'universitat, i bueno, és això el que busquem, no? Que una mica sigui un punt de trobada i que tothom qui vulgui tingui veu i pugui dir la seua i pugui participar.
L'any passat la fira va homenatjar la figura de l'escriptor Pérez Bonfill, del que dies enrere s'anunciava que rebrà la Creu Sant Jordi, petició que es va gestar en el marc d'aquesta fira literària. Aquest any l'homenatge recaurà sobre l'escriptor Gerard Vergés.
Aquest de que haguessin vinculat la fira en la figura del senyor Gerard Vergés és com a conseqüència d'uns actes que nosaltres organitzem, que és el concurs de treballs de recerca, i que l'any passat va guanyar un treball que parlava sobre ell, i llavors doncs, des d'un club de lectura, aquesta exposició, un DVD, un recital poètic, la presentació d'un llibre d'homenatge de l'editorial Petrópolis que li han fet entre molts d'amics i de gent que ha volgut col·laborar. Vull dir que hi ha molts actes, també hi ha per als més petits, i bueno, diverses coses que estan a l'abast de tothom qui vulgui acompanyar-nos, que esperem que sigui molta gent.
Activitats adreçades per als més petits, contacontes, concerts musicals, recitals, macropresentacions literàries, editorials que presentaran els seus llibres per aquest Sant Jordi, així com la participació de 50 escriptors que hi passaran, o bé per signar o bé per presentar els seus llibres, són els actes que formaran part d'aquesta ja consolidada Fira del Llibre de Jesús, la Fira Joan Cid i Mulet. Gairebé 45 activitats ompliran 5 setmanes culturals a Santa Bàrbara a partir de demà. De les que s'han previst per aquest cap de setmana, ens les avança en la següent crònica Josep Roig.
Aquest dissabte, 17 d'abril, i al Centre Cultural de Santa Bàrbara tindrà lloc l'acte d'inauguració de les 19es jornades culturals que el municipi celebrarà fins al dissabte 22 de maig. En total són 5 setmanes per a dur a terme gairebé 45 activitats culturals organitzades per les diferents associacions i entitats del municipi i concentrades especialment als caps de setmana. De totes aquestes activitats, el regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc, destacava algunes de les novetats que contempla enguany el programa, com són, per exemple, la presentació de llibres Santa Bàrbara en imatges, que conté un important fons de fotografies antigues sobre la vida quotidiana del poble fins a la dècada dels 70, o la presentació dels actes de celebració del 15 aniversari de l'emissora municipal. L'escoltem.
Bueno, recordem ja el que t'has dit, que molta participació de les entitats culturals i no culturals del poble. Després, com a novetat, pues, també presentarem ja definitivament el llibre Santa Bàrbara en imatges, que és un treball que pràcticament des de que vaig arribar a la regidoria de Cultura, que li vam fer l'encàrrec al centre d'estudis, i que, bueno, que una feina costosa i laboriosa, que bueno, esperem que surti a la llum ja durant aquestes jornades culturals. Llavors també tenim el 15è aniversari de la ràdio, que bueno, tampoc no ho fem tots els anys, 15 anys, i també és digne de destacar que s'organitza una xerrada i després pues, bueno, una mica de reconeixement als col·laboradors més antics, als anunciants, i bueno, serà una mica l'inici d'una sèrie d'actes festius que des de la Plana Ràdio s'aniran organitzant durant l'any. Després també ja el que més vindria a ser lo habitual de tots els anys, on tenim venda de roses i llibres el dia de Sant Jordi, premis literaris a l'institut i a l'escola, presentacions de llibres, diversos llibres, hem intentat que siguin lligats a les nostres terres, i bueno, col·laboracions de l'APA en tallers infantils, xerrades de les dones planeres, contes, playbacks... Bueno.
Coincidint amb la presentació de les jornades, Blanc explicava que demà aprofitarà també per a inaugurar una exposició sobre els camins històrics i tradicionals de la demarcació, i a continuació es lliuraran els premis del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara 2010 per acabar amb l'actuació acústica musical de l'artista ebrenc Joan Rovira. Excepcionalment, enguany, prèviament a l'acte de la inauguració de les jornades culturals, el Centre d'Estudis Planers ha organitzat per al dissabte al matí una ruta historico-etnològica per l'interior d'algunes cases benestants de la Santa Bàrbara de principis del segle XX.
Doncs sí, Josep, tal com tu expliques, el Centre d'Estudis Planers, i previ a la inauguració de les Jornades Culturals de Santa Bàrbara, ha preparat una sortida per a endinsar els participants en la història del municipi a principis de l'any 1900. Es tracta d'una visita a 5 cases benestants de l'època i que conserven detalls arquitectònics de valor, mobles de l'època o d'altres detalls singulars. Les visites seran guiades pel president de l'entitat organitzadora, Màrius Pont, tot i que a cada casa es comptarà també amb la participació de cada un dels propietaris per fer les corresponents explicacions. Segons explicava el mateix Pont, l'iniciativa d'organitzar aquesta activitat va néixer de les converses amb un dels propietaris d'una de les cases a visitar i que enguany compleix el centenari. Es tracta de la casa coneguda com de Federico Espuny.
Federico Diego, que tenen la botiga i la casa que es va construir, posa fins i tot a la façana lateral. 1910, un bon dia em diu, home, hauríem de fer alguna cosa perquè ja que és el centenari, a ell li feia gràcia. Dic, home, doncs la ruta de les jornades culturals podem fer que la gent pugui visitar la part interior, la part de l'habitatge, que normalment molta gent no coneix. No? I llavors vam dir, home, però a més la casa aquella, mirem alguna casa més. I clar, vam buscar algunes cases i et dic, la resta, la majoria deshabitades, que tenen algun element d'interès i que poden tenir també cert atractiu per la gent, i diuen que hi poden trobar dins, sobretot cases que tenen pintures, que es van fer en una certa gràcia, que tenen algun element, allò que no és la típica casa del nostre poble, no?
La sortida estarà limitada a 25 participants. Començarà a les 5 de la tarda del dissabte des de la casa de Don Raimundo, situada a la plaça Major i més coneguda com Casa de Doña Pepita, actualment propietat d'un constructor local. Allí es visitarà l'estança noble que conserva unes interessants pintures. La segona casa a visitar serà la coneguda com Casa de Dionís o de Carmencit, al carrer Major i prop de la primera. Conserva, entre d'altres coses, unes valuoses ceràmiques i a la zona exterior les antigues basses d'emmagatzematge d'aigua per abastir la fàbrica d'aiguardent que n'eren destiladors. La tercera casa és més antiga, concretament una masada del segle XVIII, que ha quedat dintre del nucli de la població. Es tracta de la casa de Torres. Màrius explicava que s'ha inclòs a la ruta pels valors que tenen les seves arcades superiors i d'altres elements arquitectònics exteriors força singulars. La penúltima casa és la coneguda com la de Don Santiago, està al carrer Ametller i actualment és dels Rosselló. Conserva unes estances nobles destacades, una pintura de Ricardo Cerveto i decoració de l'època molt interessant. La ruta acabarà a la mencionada casa de Federico Espuny, que és alhora casa i botiga que conserva les columnes, taulell i d'altres elements propis dels comerços de l'època. La visita, donat el nombre d'inscrits, es repetirà també el diumenge dia 18 a partir de 3:15 del matí i sortint des de la plaça Major. Posem el punt i final al nostre temps de notícies d'avui. Esperem que meteorològicament aquest cap de setmana puguem gaudir d'algunes d'aquestes propostes, tot i que si hem de fer cas a la meteorologia no s'hauran d'oblidar el paraigua. Res més, salutacions cordials de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giné, fins la setmana vinent.